Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, són les 12 i 20 puntuals, comencem setmana 27 de gener del 2020, la darrera setmana del mes de gener. Hores d'ara ja ha pujat això, eh? Estem ja fregant els 7-8 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que doncs, amb aquestes boires que hi ha, per exemple, les zones del riu de Lleida, el seu pas per la ciutat, a la zona alta ja hi ha diferència de temperatures, doncs imagina't a la resta de la plana de Lleida. Ara buscarem aquesta previsió meteorològica amb un cap de setmana que ja és la ressaca dels efectes de la llevantada de la glòria. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Connectarem amb el diari La Mañana per saber què ens espera aquesta setmana i també escoltarem els consells de la doctora Torrejón. I posarem somriures a les cares de la gent. Que per això tenim els dilluns el Joel Carnicer. Encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records. A partir de la una, al migdia de Lleida, Bocins d'Història amb el Joan Ramon González. I a dos quarts de dues, la radiografia, on posem sobre la taula tots els resultats esportius del cap de setmana. I a més, parlem doncs, de les diferents notícies que ha generat el món dels esports. Des d'ara fins a les dues, des de COPE, des de Lleida, ens escoltes a través de les freqüències que tenim a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, a través de la web cope.es, pots triar l'emissora de Lleida, o a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al teu telèfon mòbil i també pots triar l'emissora de Lleida. Agència Estatal de Meteorologia, Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem una tarda amb intervals ennuvolats i probabilitat de precipitacions febles al Pirineu més occidental, que seran de neu per sobre de 1.500 metres. Les temperatures amb pocs canvis. Arribarem a 11 graus de màxima a Lleida, capital i Balaguer, 10 a la Seu d'Urgell, 9 a Tàrrega i 7 a Viella. El vent bufa variable flux i anirà canviant a oest. Demà dimarts tindrem el cel poc ennuvolat a la meitat sud i més ennuvolat a la meitat nord, amb probabilitat de precipitacions febles també al Pirineu més occidental a primeres hores, que seran de neu per sobre de 1.500 metres. Les temperatures pujaran, arribarem demà a 15 graus de màxima a Balaguer, 14 a Lleida capital i Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El vent bufarà de component oest durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs a punt d'arribar a les 12:23 minuts, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa que hem de començar parlant de successos i de que un camioner ha resultat ferit de bala quan ha enxampat un home que intentava robar-li dins el vehicle aturat a Vilanova de la Barca, al Segrià. Els fets s'han passat cap a les 6 del matí d'avui dilluns. La víctima s'ha enfrontat al presumpte lladre i aquest ha tret una pistola i l'ha disparat. El camioner ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on ha entrat a quiròfan en estat greu. El presumpte lladre ha fugit i els Mossos l'han detingut a la benzinera de la Masia Salat, a les Borges Blanques. Segons han pogut saber fonts, el detingut és un veí del Vallès Occidental de 36 anys i nacionalitat espanyola que compta amb una trentena d'antecedents per robatoris. Les mateixes fonts han informat que el detingut està acusat també de robar un cotxe per fugir i de robar a la benzinera del barri de la Bordeta de Lleida. No direm el tema del símil amb Estats Units, que allí ja, escolta, no pots aixecar la veu, que et trauen una pistola, però ull on estem arribant, eh? També aquest cap de setmana, parlant de successos, s'ha ensorrat parcialment una casa de dues plantes al Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell. Els bombers han evacuat a dues persones que eren a la part que no ha col·lapsat.
Estàs informat.
I la neu del temporal ha salvat la temporada d'esquí del Port del Comte. La Molina, tot i això, es queda sense electricitat durant prop de dues hores aquest cap de setmana. I l'estació d'esquí de Valter, finalment, aquest cap de setmana, ha hagut d'estar tancada de manera preventiva per garantir la seguretat. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha avisat que s'ha seguit mantenint la inestabilitat i per això doncs, es va tancar Valter aquest cap de setmana per mantenir aquesta seguretat. Recordem que va haver nevat moltíssim en un espai molt curt de temps i, per tant, doncs s'ha d'evitar, per exemple, les esllevissades que són importants i greus. Com dèiem, la Molina, que ha tingut un tall de llum durant tot el dissabte, d'aquest cap de setmana no descarten prendre accions legals contra FECSA, Endesa, per aquest tall de llum. L'estació es va quedar sense subministrament elèctric per unes proves que la companyia no els havia comunicat prèviament, tenint en compte que estem a temporada de neu i que, a més, el cap de setmana és que, de vegades, aquests manteniments no costa res comunicar-ho o veure qui penja o què penja d'aquesta xarxa elèctrica a la qual vas a fer aquest manteniment o aquestes proves, que segurament són necessàries i que s'han de fer, però que potser, en lloc de fer-les dissabte, doncs fer-les la matinada de diumenge a dilluns és el mateix i no hi ha tanta afectació. En fi, sempre és un problema de comunicació. Per cert, que els bombers han tancat tres accessos al congost de Montrevei pel despreniment d'un bloc de pedra. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya hi farà una valoració in situ. Tota la zona del congost de Montrevei, també escoltàvem la setmana passada el despreniment de la carretera de la Sarga, ull perquè jo crec que s'està notant ara el que és una falta de manteniment d'aquests darrers anys, eh? Escolta, mentre no cau res, doncs no passa res, però de vegades s'hi ha de treballar encara que no passi res per garantir que en el futur segueixi sense passar-hi res. I jo crec que això és el que no s'ha fet. Ull, dic jo crec, eh? Ignorant de la matèria, però almenys els fets és el que sembla que està passant. I ara obrim ja la plana local. Lleida dedicarà un carrer a Neus Català. L'alcalde Miquel Pueyo ho ha anunciat durant l'acte en record als 45 lleidatans deportats als camps de concentració nazis d'aquest cap de setmana.
Abans que s'acabi l'hivern, entre d'altres mesures per eliminar determinats vestigis del franquisme, posar-ne en context d'altres i subratllar-ne d'altres, hem volgut anunciar que Lleida dedicarà un carrer a Neus Català, com una de les supervivents dels camps, com una persona que va dedicar la resta de la seva vida a reforçar aquesta memòria, a explicar la seva experiència i, sobretot, a donar aquell bri d'esperança que jo citava recordant una frase del Talmud: qui salva una vida salva el món sencer.
La veritat és que estem enfeinadíssims a Lleida amb el tema dels noms dels carrers. En posem, en traiem, i escolta, que em sembla perfecte, eh? que la Neus Català tingui un carrer, però gastem molt temps en anunciar coses. Doncs, escolta, que li vols posar un carrer a la Neus Català? Doncs, poses un carrer a la Neus Català, però tampoc ens hem de ara... Perquè ara suposo que a algú no li semblarà bé i començarem el debat, etc etc. En fi, que sí, que ja l'alcalde ho va avançar aquest cap de setmana. Per cert, que a l'aeroport de Lleida-Alguaire han començat ja els treballs de reciclatge d'un jumbo d'un Boeing 747 a través d'un procés programat de més de 1.000 components per a la seva posterior reutilització. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs abans de parlar dels resultats del cap de setmana locals, permeteu-me que faci un recordatori, que suposo que qui més qui menys, si no esteu aïllats, ja us heu assabentat. Ahir ens deixava doncs un icònic jugador de bàsquet de la NBA, Kobe Bryant. Jo sabia la notícia doncs cap al vespre, perquè Paco González, al Tiempo de Juego de la cadena COPE, doncs començaven a apuntar, perquè ja sabeu que quan hi ha un accident comencen a apuntar rumors i fins que no es confirmen les informacions, de vegades, en lloc de ser el primer, és millor esperar-se i tenir la informació. Al final tot va indicar que sí, que després d'un accident d'helicòpter, ell, la seva filla i 5 passatgers més, a part de 2 tripulants, van perdre la vida ahir en un accident d'helicòpter, la seva filla, que tenia 13 anys, i ell, que en tenia 41. Era una persona relativament jove. Obrim la plana local, resultats d'aquest cap de setmana. Lleida Esportiu 1, Olot 1. El AM femení va empatar 0 davant de l'Eibar. En bàsquet, l'Almansa va guanyar 91-81 al Força Lleida. Ara, això sí, van necessitar dues pròrrogues. El Pardinyes Lleida va guanyar 90-83 a l'Hospitalet. I el Cedis La Seu va caure 67-74 a casa davant del Vizcaya. Amb hoquei Lleida llista 3, Liceo 4. I amb hoquei femení Sant Cugat 4, Vilassana 2. I amb volei, Tren de Sóller 3, Balàfia, volei 1. En parlarem a dos quarts de dues a la radiografia.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
No sap que ja fem la connexió habitual amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Comencem setmana i, per tant, nosaltres doncs anem cap a La Mañana perquè ens expliquin. Escolta, que hem d'estar atents hem d'estar atents cada dia, i això és fàcil, o connectant-te a la web de lamañana.cat o te'n vas al quiosc i et compres l'edició de paper cada dia del diari La Mañana. Però durant aquesta setmana hi ha cosetes que segurament seran notícia. Una d'elles, per no perdre l'acostum, és de tema polític. Francesc.
S'apunta una setmana del voltatge polític que començarem a veure avui, entre aquest migdia ja i aquesta tarda, perquè avui ha convocat un ple del Parlament, en teoria per debatre sobre temes de pressupostos, uns pressupostos que realment sembla que estan pactats.
A priori sembla que estan encarrilats.
Ara bé, què passa avui? Avui passa que, arran de la decisió del Suprem de la setmana passada, que validava l'acord de la Junta Electoral d'inhabilitar com a diputat el president Torra, sembla ser que la cambra en aquests moments està ja decidint o ja pràcticament decidit de que podria retirar l'escó de diputat al president Torra. Què vol dir això? Això, segons es diu, no té per què representar que deixi de ser president, perquè ser diputat és condició sine qua non per ser elegit president, per la sessió d'investidura, però un cop ja ets president tampoc fa falta que siguis diputat, fins i tot podries deixar l'escó. Això sembla dir el que podria passar.
Això és el que la teoria pot passar. Ara, exactament. No sé si ho entendria massa la gent.
Exactament. Què passarà a partir d'ara? Pot passar també que, parlant d'una setmana, del voltatge polític, jo crec que serà també del voltatge, diguéssim, polític, si més no d'estira i arronsa, entre Esquerra Republicana i Junts pel Cat, no? Perquè aquesta decisió, per cert, l'ha de prendre també el president de la Cambra, el Roger Torrent, d'Esquerra Republicana. En canvi, el president del Parlament és proposat per Junts per Catalunya, és diputat del president Torres de Junts per Catalunya. Per tant, aquí pot haver una mica d'estira i arronsa, no sabem què pot passar durant la setmana, i jo diria que, en tot cas, el que sí que pot passar durant els propers 6-8 mesos que anirem a votar una altra vegada al Parlament de Catalunya. Això sí que, pràcticament, ho podríem donar per fet.
6-8 mesos, I hi ha gent que m'ho col·loca abans i tot, però bueno, el temps passa molt ràpid.
Em curo amb salut, perquè fer previsions, com diuen alguns, és molt arriscat, sobretot quan es refereixen al futur, com és una previsió.
I el tema polític ara és horrible, fer previsions a llarg termini, ni a mig termini. Tant, les coses canvien molt ràpid. En fi, tot sembla indicar que el primer pas sí que serà aprovar els pressupostos, que això està més o menys validat, per entendre'ns, i a partir d'aquí doncs ja en parlarem.
Que prou convé, ja parlàvem la setmana passada, prou convé que s'aprovin aquests
pressupostos.
Ara bé, també es diu que si avui, que és un tema de pressupostos, el debat, el president Torra votés com a diputat, havent-hi aquesta decisió del Suprem que no acceptava una mesura cautelar per parar-ho tot plegat, algú podria impugnar aquests pressupostos, amb la qual cosa, seria bo, no?
Bueno, veurem com va evolucionant tot plegat. El que sí que és cert és que aquesta setmana també és una setmana de ressaca dels efectes de la llevantada Glòria, Sí, tot i que a la plana de Lleida doncs no va ser dels llocs més afectats, també hi va haver cosetes. I el que veig que comencem a tenir problemes, o és palpable la falta d'inversió del passat, és amb la xarxa viària lleidatana. Molts despreniments, moltes obres i molts talls de carretera degut a Glòria, en aquest cas, sí, o qualsevol sí, sí, altra sí, història. Sí, sí.
La gestió o la postgestió d'alguna manera del que ha estat el temporal Glòria ens aboca a pensar què passa amb la xarxa, no tant amb la xarxa viària i amb el ferm i la calçada, que aquest seria un altre debat, sinó amb els talussos, amb les terres que hi ha al voltant i amb les pedres, no? Sembla ser que amb les darreres pluges hi ha hagut molts problemes d'aquestes característiques. A veure, en plena campanya de Nadal, en plenes vacances de Nadal, la carretera que va cap a la C12, em penso que és la que va cap a les Valls d'Àneu, va quedar tallada des de Rialp a Llavorsí per caiguda de roques. Això vol dir que si el port de la Bonaigua aquell dia hagués estat tallat per neu, les Valls d'Àneu i la part nord del Pallars Sobirà, per dir-ho d'altra manera, hagués quedat completament incomunicat. La setmana passada també coneixíem que Sant Esteve de la Sarga hi havia un altre llau, sí, amb aquella carretera que ja va causar...
Que aquest plou sobre mullat, això ja.
Sí. Una carretera, que això sí, el president de la Diputació va anunciar que s'estudiaria fer-ne un nou traçat per evitar precisament tota aquesta zona de talussos amb molta roca que sembla que és propensa als desprediments, però és que a Pont de Bar també vam tindre a la carretera que uneix l'Urgell amb la Cerdanya, una carretera important, l'Eix Pitneng, N260, també vam tindre una llau la setmana passada i és que es donava pas alternatiu, no? Durant un dia va estar tancada i a la nit van començar a donar pas d'alternatiu. Per tant, tenim un problema, si més no, no sé si tant de ferm de carretera, però sí que geològic i que s'hauria d'abordar amb total garanties.
Però falta d'inversió, eh? O de manteniment, digue-li com vulguis. Al final sempre és un tema de diners, sempre. Sempre és un tema de diners. O de saber-los fer anar, els diners.
Sí, exactament. A veure, també hem de ficar les coses en el seu context. Evidentment, estem parlant d'una administració, la Generalitat de Catalunya, suposo que té la major part de xarxa de carreteres al que és la demarcació de Lleida. També n'hi ha de nacionals, com la N260.
Bueno, la N260 també, aviam, té problemes cada 2x3. És més, sí, aquesta setmana passada va estar tallada un dia i per accedir a l'altre costat d'on estava tallada hagués de fer una volta d'hora i mitja.
A veure, hi ha un problema de finançament també evident, no? Les finances, no seria tant el cas de la N260 o la N240, són carreteres nacionals que pertanyen a l'Estat i, per tant, se n'ha de cuidar l'Estat, però a nivell de la Generalitat és evident que hi ha un problema de finançament. Hi ha finançament que és minso i molt limitat per les necessitats que hi ha al país.
I tant. Molt bé, Francesc, escolta, alguna altra coseta que vulguis destacar?
Bé, començàvem parlant de política i de setmana del voltatge. Demà també es veurà una foto, diguéssim, interessant al Parlament de Catalunya, perquè hi aniran i assistiran els presos, i assistiran Turull, Rull, crec que també l'exvicepresident Junqueras, Dolors Bassa i Raül Romeva. Per què assistiran? Perquè es comença a treballar la comissió del 155, que estudiarà una mica quina afectació va tindre l'aplicació d'aquest article de la Constitució en el dia a dia de la Generalitat i del Govern de Catalunya. Demà hi aniran els presos. També ja està convocada en aquesta comissió, per exemple, el president el director del Museu de Lleida, el Josep Giral, a ningú se li escape, que durant 55 van endur les obres de Sixena per indefensió de la pròpia Generalitat, no? Perquè no teníem govern, per tant no es podia recórrer aquella decisió, diguéssim, tan legal pels interessos del museu.
Buscar-li qualsevol adjectiu, perquè, déu-n'hi-do. Molt bé, doncs, això i molt més, a la mañana i aquí a la cadena COPE us anirem informant durant tota aquesta setmana. Com sempre, hem parlat amb el director del diari de la mañana, el Francesc Guillaumet. Francesc, moltíssimes gràcies, bon dia.
Gràcies, Ricard, bon dia.
Yo te aconsejo que no lo hagas. Que no, tú no pienses en la cantidad de químicos y cosas que debe llevar el agua del grifo. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el disgusto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Hemos oído hablar del elixir de la juventud muchísimas veces, ¿eh? Y vemos personas que no pasan los años por ellas. Y pensamos, oye, ¿se habrán hecho algo o es fruto de la genética? Para explicar todo esto y más, hablamos hoy con la doctora Torrejón. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
¿Hasta qué punto la genética influye en el envejecimiento?
La genética, yo te diría que es el factor más importante junto con el sol, ¿vale? Que influyen en los signos del envejecimiento, sobre todo el envejecimiento facial. Es decir, la genética es la herencia que nos transmiten nuestros padres, mucho de positivo, seguramente, pero también en nuestro estilo de vida, es decir, el sol, si bebemos agua, si nos cuidamos, si no nos cuidamos, es lo que también va a determinar cómo envejecemos.
Uh-huh. Y de la misma forma, ¿podríamos decir que solo la genética sirve para rejuvenecer?
En absoluto. Es decir, yo acabo de explicar que no solamente la genética nos hace envejecer y, por tanto, no solamente la genética nos va a servir para rejuvenecer, ¿no? Esto a veces que vemos lo que tú decías al inicio, ¿no? Personas que están de maravilla y dicen, ay, no, pues yo no me hago absolutamente nada. Mentira. Mentira, porque yo puedo nacer con una magnífica genética y lo que sí va a pasar es que el paso de los años se me va a notar menos. Es decir, tú puedes ver dos personas con 70 años que se han sometido a los mismos factores externos, pero que en una está mejor que la otra, ¿no? Y sí que esa que está mejor puede haber influido su factor genético, pero en las dos hay signos de envejecimiento, ¿de acuerdo? O sea, el que está bien no es fruto solamente de la genética, claro. Eso que quede claro.
¿Y cuáles han sido hasta ahora las tendencias?
Pues mira, las tendencias han ido variando mucho en el tiempo. Hubo unos años donde se hacía muchísima cirugía facial, se hacía muchísimo lifting. Eran años donde yo creo que las técnicas de medicina estética no estaban tan en auge. La alternativa más importante era la cirugía. Sin embargo, ahora estamos viviendo unos momentos donde la alternativa más importante al rejuvenecimiento no es la cirugía, sino que son las técnicas de medicina estética. La cirugía sigue existiendo, evidentemente, pero la medicina estética ha hecho que, podamos retroceder un poquito los años, si se puede llamar así, es decir, hacer que los signos del paso de los años, que los signos del envejecimiento se noten menos, y entonces tenemos varias técnicas, y tenemos varias técnicas muy buenas. Uh-huh. Ahora estamos viviendo, digamos, una tendencia que es buscar fundamentalmente en el ácido hialurónico, que es un magnífico tratamiento, lo tengo que decir, como la única alternativa al envejecimiento cutáneo. Y no es así. Es decir, el ácido hialurónico nos da magníficos resultados, pero no hay que dejar de utilizar otras técnicas.
Y doctora, en tu centro médico, ¿cómo actuáis frente al envejecimiento de la cara?
Pues, en primer lugar, teniendo presente cosa que decía al inicio, ¿no? Que la genética influye mucho en el envejecimiento, es decir, todos envejecemos, pero no todos de la misma manera. No todas las personas necesitamos las mismas técnicas ni con la misma frecuencia, es decir, cada uno de nosotros al envejecer de manera diferente necesitamos un patrón de tratamiento diferente. Entonces, este es nuestro diferencial, que en nuestro centro disponemos de todas las técnicas más vanguardistas que son capaces de luchar contra el envejecimiento, pero las vamos a mezclar, las vamos a combinar, las vamos a usar en un número diferente según la forma de envejecer cada persona.
Pues si queréis que los años dejen el menor paso posible por vuestra cara y cuello, no dejéis de llamar al 93-414-3631. 93-414-3631. La doctora Torrejón analizará vuestro rostro y os dará las mejores soluciones para que los años se noten lo menos posible, que es posible, ¿eh? 93-414-3631. Doctora, como siempre, buena semana.
Un saludo, Ricard.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, començant aquesta darrera setmana del mes de gener, ens arriba, com tots els dilluns, per posar somriures a les cares, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Ara tallarà el mòbil, veus? Si és que els algoritmes, els que controlen el tema del so a través de telefonia mòbil, és un algoritme que no falla. Cada dilluns et talla més o menys al mateix lloc,
Sí,
este chico grita demasiado. Bueno, talla, fluixa sí. Molt, Hay mucho ruido aquí.
bueno, mira, ja has dit això, ja has dit això. Hem de ficar jaleo al pilluts, també.
Bueno, escolta, bon any, que s'està acabant el primer mes ja, quasi.
És veritat, bon any. Encara hi ha gent que m'ho diu, jo ja no... Aquest any he baixat el nivell de...
Ah, o sigui, aquest any ja no aguantaràs fins al mes de març?
No ho crec. Aquest, o sigui, és que jo ja vaig començar, ja després de Reixos, ja vaig dir, mira,
prou ja
perquè
està.
Tots els anys acabem sent el mateix i fa no fa, vull dir que ja està. Diguessis, home, funciones... Tu te'n recordes d'aquelles cadenes del Messenger que eren de principis del 2000, no?
Sí.
Que t'enviaven cadenes i tenen... Si no reenvies esto, no tendrás suerte. Bueno, envíalo a 20 persones.
A través del WhatsApp encara hi ha alguna persona que encara ho reenvia.
Ja no me les crec. Ja no me les crec. Jo crec que ja no vaig passar una cadena d'aquestes l'any 2005 i ara ja se m'ha acabat la ratxa de mala sort.
Però que no vas rebre mai la carta de la peseta, tu?
No, jo no. Jo sóc de plats bruts, però no la vaig rebre.
Ei, doncs, jo a casa, com a mínim, dos cops. I és curiós perquè rebies una carta, sense remitent ni res, amb la còpia aquella i la peseta enganxada. És tremendo. I llavors, clar, com diu el de Plats Bruts, ara fes 100 còpies, a més era 100 còpies, saps? I vinga, envia-ho i tal. Jo crec que això ho va començar a Correus. Mira, estic quasi convençut.
Ah, tu creus?
Home,
per anar fent...
100 cartes? Hòstia. I cada un que en rep 100 més? Escolta, això és per mantenir viu el negoci? No ho sé, però...
Qui sap, bueno, avui en dia...
O algun graciós que no sabia què fer, que també n'hi ha, hi ha gent que no sap què fer, s'avorreix i vinga, doncs...
I això és veritat, és graciós, a mi m'agrada molt aquesta gent. Sí. Bueno, escolta, vols que anem per notícies, per lleis...
Tens lleis?
Tinc unes quantes. Doncs
pues vinga, va, anem a lleis.
L'únic problema que he trobat avui és que només he trobat el titular. Lo qual està bé per la gent que és millennial, perquè avui en dia ens alimentem només de llet i titular.
Sí, ja no passen d'allí.
Clar, llavors, bueno, però en fi, hi ha una llei a Villanueva de la Torre, a Guadalajara, que diu que està prohibido tener una fregona en la terraza o el balcón.
¿Qué hace feo?
Avui és una mica com un experiment, perquè només diré el titular, vull dir, no explicaré més, ja la setmana que ve...
Bueno,
ja, si de cas,
si vols, les podem analitzar, però vaja, suposo que és una llei estètica.
Exacte, jo crec que sí, que deu ser estètica per...
I si està límpia?
No sé
I si està ben colgada? Doncs no.
De totes formes, he de dir que Villanueva de la Torre no sé si és un poble molt turístic com perquè s'hagin de preocupar per aquestes coses.
Sí, no ho sé.
Però, bueno, en fi, aquí està la llei i ja està. Igual que aquesta, que també està a Suïssa, que m'ha fet molta gràcia, que diu que també en Villanueva aquesta, diu, està prohibido que los perros ladren por la noche o a la hora de la siesta.
Oh,
jo crec que van agafar el alcalde més maniós que hi havia de la comarca i van dir, usted te parece raro, vamos a ponerle de alcalde, ahora que están muy de moda los personajes frikis, y usted hágale.
Haga.
Dele, usted dele.
Dele. No, pues... Això te plaig
pues,
també.
Sí. Bueno,
he buscat Villanueva de la Torre, que no tenia ni punyetera idea, amb perdó, d'on estava. És un municipi espanyol de la província de Guadalajara, a Castilla-La Mancha. Sí, però 6.568 habitants, el 2018.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que no és un poblet de 4 o 5 famílies, eh?
No, pues tots sense fregona i...
Però escolta, i com es determina l'hora de la siesta?
Bueno, si és Andalusia, suposo que deu ser de la 1:30 fins a les 7 de la tarda.
Va, que tires pues... d'estètics, ara.
No, però és veritat que nosaltres, fins i tot amb amics que tinc d'Andalusia, sempre diem el terme de siesta andalusa, no? Quan tu...
Bueno, però
això, no, de mitja hora,
això és com els catalans que són agarraus i aquestes coses, sí.
Sí, no, però hi ha un terme, i això és veritat, hi ha un terme que es diu el terme de fer una siesta andalusa, que és tu sense voler... Pues te fiques el despertador a mitja hora, no? I te despertes al cap de 4. I dius, hòstia, tal. I amb un molt bon amic que tinc d'allí de Granada, pues...
Bueno, una cosa és seure's al sofà i a dormir-se 20 minuts, que diuen que va molt bé, i l'altra ja és posar-se el pijama i
clar,
a dins del llit.
Clar, ja l'has cagat aquí l'has cagat.
Claro.
Bueno, va, vaig a dir l'última, perquè com que sempre
venga,
que ens quedem sense temps, ara que estava parlant d'això, diu, en Sevilla i Mojácar... Está prohibido jugar al dominó o a los dados en las terrazas de los bares.
Ah, sí?
Sí.
Imagina't tu.
Yo no sé... Jo no sé per què, suposo pot ser
per no incitar, no, per no incitar a la, bueno, al joc o què?
A la ludopatia, no ho crec, perquè avui
el dominó. Si prohibim el dominó, malament anem ja, eh?
Sí, sí, pues està prohibido jugar al dominó o a los dados en las terrazas de los bares. Deu ser que, pot ser que tingui raó i deu ser per això de, jo què sé, que passi la canalla i els vegi jugar o algo, no.
Ja. Yeah.
O sigui, deu anar per aquí, però...
Bueno.
Bueno, passem a Lleis.
Vinga, va.
Ai, a...
No, a Lleis no, notícies.
Aquesta mare de món és molt recent, molt recent, que diu que dos abogados de oficio pagan 15 euros para librar de la cárcel a una pareja que robó una botella de vino.
¿Cuánto?
Así que es lo comido por lo servido. ¿Vale?
15 euros.
Sí, sí, eso pasa en Galicia, y llavors diu que bueno, que resulta que habían, según ellos, era una pareja que habían robado una botella de vino, y els hi podia caure fins a 18 mesos de presó, ¿vale?
Ai.
Perquè la botella s'ha valorada en 14,95, i ells han dit, venga, va, queda't el camp. Aquí els 15 i queda't aquí el canvi. Però jo que sí. El que me fa molta gràcia són les lleis d'Espanya que es podria fer això realment.
Sí, 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 sí.
Que, vull dir, tu et poden ocupar el pis, per exemple, no? I no els pots treure
sí,
de
correcte,
casa.
Sí, correcte, correcte.
Però, en canvi, te poden, vull dir, te poden fer la presó per robar una botella de
vi. Sí, sí, és curiós això. Mesos, no? És curiós això.
Però, en canvi, sí, però en canvi no t'ho perdis, perquè si, si robes, però no robes una quantitat de més de 400 euros, és com un avís. Llavors,
és un hurto.
És molt absurd.
Sí, sí, sí,
sí,
sí,
exacte.
Sí.
No
saps, saps què passa? Que jo crec que com que hem posat tantes lleis, però tantes, 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 arriba un punt que entre com que no hi ha coherència, perquè a més això ho fa cada vegada que arriba un al poder, modifica i en fa de noves i en trau d'altres,
és absurd,
arriba
és
un punt que no tenen coherència entre si quan comencen a fer referència a coses similars. I llavors, passant aquestes històries, és veritat, tots l'hem llegit la típica notícia de lo pillaron robando cuatro naranjas i al final l'han condemnat a la presó, no? Dius, hombre, a ver...
O sigui, sembla molt neoliberalista, això.
Clar, o sigui, si ho posem en, o sigui, si ho posem en perspectiva amb, o a la mateixa mida d'altres crims més grans, bueno, estaria dos vides a la presó. No, no una, no,
clar,
dues.
Sí, sí, sí.
Però bueno,
sí, sí.
Va així, això.
Això va com va.
Vinga, va, bueno, què més? Notícies.
Aquesta és una notícia que va passar al Mundial de l'any passat, que diu que un home intenta separar a dos russos al grito de Tranquilovski.
Tranquilovski.
¿Vale? O sigui, diu, això és un vídeo, no?, que es veu que eren dos russos que havien anat al Mundial i tot, i anaven molt beguts.
Sí, sí, segurament.
I llavors s'estaven pegant, i estan al punt de, bueno, estaven pegant, no? I llavors un mexicà va aparèixer i els va separar dient al lado Tranquilovski, Tranquilovski, i ho va aconseguir.
Home, jo suposo que els altres van parar i van dir, bueno, però què diu aquest tio?
Clar, clar, però igual... la gràcia de Tranquilovski m'ha fet molt de... Bueno, i avui hi ha les notícies random, que això sí que és aleatòria. Saps aquestes de que les dic i no té res, ni el titular, ni no té res sentit? Diu, Facebook se disculpa por traducir el nombre de Xi Jinping como pedazo de mierda. Vale. O sigui, recordem que Xi Jinping és el president xino.
Ah, de més.
Vale? És el president de Xina.
Sí, sí.
Total, que llavors no sé com va passar que tu al Facebook pots traduir, si algú tens algú al Facebook que és d'un altre idioma, ho pots traduir, i llavors diu que això, que se tradujera com senyor, almenys són educats, senyor pedazo de mierda. ¿Vale? Entonces, la compañía de internet se disculpó por cualquier ofensa causada y aseguró que el problema había sido solucionado. ¿Vale? Pues per si de cas, Xi Jinping no vol dir señor pedazo de mierda.
Vaya.
¿Vale? Bueno. Y aquesta notícia me sembla molt bé en favor de la gent que és sorda, perquè moltes vegades no se la tracta bé. Perquè jo crec que a les notícies hauria de sortir que en alguns llocs ho fan amb llenguatge de signes.
Sí.
Però ara mirem endavant i t'explico el per què.
A veure.
Diu, un hombre sordo denuncia a una web porno por no poner subtítulos en sus vídeos. I em sembla bé, perquè aquí s'ha de seguir la història. La narrativa és fonamental dins de qualsevol pel·lícula, sigui la que sigui.
Home.
Llavors, el senyor sordo va dir, sordo sí, tonto no. Llavors va dir, presentó una demanda col·lectiva en contra de la web Pornhub, por no tener subtítulos en sus vídeos.
Sí. És que, claro, per l'essència, no?
Sí, no, no, clar, clar, vull dir, tu has de saber si, si diuen O, si
o,
diuen
o, A.
Tu, has de, tu ho has de tenir transcrit i en tots els idiomes possibles perquè
això, claro.
Si no és cachondeo.
No. Mare de Déu.
Bueno,
bueno, te queda un minut, administra'l.
Un minut, vale. Vale.
A veure.
Aquesta mare de gana, aprofito. Diu, acusen al figurante en una rueda de reconocimiento y pasa un mes en prisión. Com tu ja saps, a les rodes de reconeixement de la policia fiquen a vegades algú
sí.
que és totalment desconegut i per dir, tu tranquil, que no et diran, no, si estàs allí, no passa res, simplement que t'hi assembles o algo,
sí, sí,
o
ja
per veure que aquella persona s'ho invente o no s'invente. No? Llavors aquell va dir, no, no, és este. I llavors aquell va quedar amb una cara que va dir, bueno, serà mentida, no? I llavors la policia li va dir, no, no, pues...
Pues a la pressió.
I un mes. I això ha passat aquí, eh? Això ha passat des de La Vanguardia i...
Però al final l'han exculpat.
Bueno, tenint en compte que ha estat un mes a la presó...
Clar, doncs pues què li torna aquest mes? Pues... És que, a veure, eh? És que s'ha de tenir cura amb això.
És un mes de vida d'unes vacances...
Aquí, ara que et descuides, et posen a la presó, tu.
Sí. Ja, bueno, escolta, Ricard...
Vinga, va, l'acudit, corre, estàs fora de temps.
L'acudit, vale. Diu que això és un home que està en l'ascensor i va con una chaqueta nueva i entra otro, no? I en cuanto se cierran las puertas, le mete la navaja en el pecho i le diu, la chupa o la vida... No? I llavors el tio diu, la xupo.
Ja va, bona setmana!
Bona setmana, Ricard!
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs mira, avui hem començat setmana i és la darrera del mes de gener, eh?
Qui ho havia de dir?
Jo sé que això del temps sempre diem el mateix i suposo que algú que ens escolti ja estan aquests parlant de que el temps passa molt ràpid, però és que el temps passa molt ràpid. No sé com ho fem, però el temps passa volant. En fi...
El temps no passa, som nosaltres que passem
bueno, sí,
en un
correcte,
espai
sí.
de temps.
Bueno, després també hi ha la... No és d'aquest espai, això, eh? Però l'altre dia m'explicaven una, bueno, una xerrada filosòfica de que el temps no existeix. I clar, jo... Bueno, ja, sí, però... Bueno, jo no ho sé, això.
El temps existeix a la ment de les persones.
Sí, sí, però...
És que quan
passen els dies,
sí,
saps?
Sí, sí, no, els dies... Però és que és una eternitat, tota la... Ja. Tota la galàxia i tot l'univers.
Bueno, no sé, jo sempre dic el mateix, ens cau tot molt gran, eh?
El que passa és que passem, nosaltres, passem tan ràpidament, que som els que controlem, que ahir eres una criatura, ahir marxaves a fer el servei militar, i ara dius, però si ja sóc gran.
Sí, sí, sí.
I, no. I a la teva edat, ja els diaris ja parlen, unos ancianos, i el cor és en jove. Però, sí, sí, jo quan veig els diaris, unos ancianos han tingut un accident o han mort... Hosti, però sí, escolta, jo no em sento ancià i tinc aquests anys que poso el diari.
Escolta, al final, com diu la meva mare, l'edat la que et diu el cor.
Molt bé.
I ja està. Obrim la finestra dels records, va.
I què recordem avui, Ricard?
Això, què recordem?
Aquelles figures emblemàtiques que se'n deien les ploraires.
Ah?
Que anaven a plorar perquè els pagaven un pa o un menjar...
Els figurants, eh?
Els figurants, exacte.
Quines professions?
Eh? Però eren gent que hi havia a tots els pobles i que es dedicaven amb això, a plorar, davant d'això. Hem cregut que seria bo de parlar d'una figura que avui ha desaparegut de tots els nostres pobles, talment com han desaparegut molts altres oficis i feines. Aquesta que volem contar la feien unes dones que s'hi dedicaven. La seva feina era plorar. Oi que és una mica estrany, això? Doncs mireu, n'hi havia a tots els pobles i es dedicaven a plorar en grup. Eren llogades a les cases on hi havia algun difunt, havia mort algú, i elles es posaven allí, i au, vinga, plora que ploraràs. Pel fet de plorar tot el dia al costat del difunt, els pagaven entre 2 i 3 pans per dona. Suposem que la mateixa misèria que hi havia en aquells temps feia que hi hagués dones que ploressin per guanyar-se un tros de pa, per elles i pels seus fills, que segur que no tenien tantes coses com els infants d'avui en dia. Les cases riques també les llogaven per rentar la roba. Havien de rentar a mà tota la roba de la casa, que solia ser abundant, i la paga que rebien també era d'un parell de pans, algun tall de cansalada del tocino, i com a ben pagada ja era aquella que a més li donaven un tall de sabó, que llavors es feia a les cases. Les cases fortes també tenien mossos i també feien categories. El mosso major era qui manava. Després hi havia el mosso senzill i ras, el segalet, el pastor, el rabadà, etc. I quan els mossos menjaven, si el major acabava o s'aixecava de dinar sense acabar, els altres també s'havien d'aixecar encara que no haguessin acabat, ja que així ho manaven les normes dels mossos. Són aquelles figures emblemàtiques que van existir durant centúries i que ara han desaparegut del nostre carrer i del nostre poble, per això les portem a la finestra dels records. I la dita d'avui què ens diu? La dita d'avui ens diu que quan les filles casaràs, les sobres els daràs. O sigui, no sé, ja... Això és l'herència, ja?
Sí, sí, sí.
Però què quedi? Avui ja no queda gran cosa, Ricard.
No.
Fem-ne viure.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Busquem les senyals horàries. La una, ens informem, i després al migdia de Lleida tenim els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a 2:15, ja saps, la radiografia on acabem parlant doncs, de tot el món dels esports i dels resultats del cap de setmana.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva a Afganistán. Al este del país se buscan los restos de un avión que se ha estrellado en la provincia de Ghazni. Fuentes gubernamentales aseguran que en el aparato viajaban 83 personas. Hay confusión sobre la propiedad del avión. Primero han informado que pertenecía a la compañía estatal afgana y el último dato señala que sería de una aerolínea extranjera. De momento no ha trascendido si entre los 83 pasajeros del avión siniestrado hay supervivientes, pero las informaciones que van llegando apuntan a una nueva tragedia aérea. Vamos a estar pendientes de todos los datos que nos van llegando de este siniestro, con la mirada puesta en dos citas que se están produciendo a esta hora en España. Una es la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Es la primera que se celebra tras el gobierno de coalición con Unidas Podemos y después de que Sánchez consiguiera continuar en Moncloa gracias a la abstención de Esquerra y de Bildu. No se espera ninguna voz crítica. La dirección federal del PSOE está controlada por Pedro Sánchez y sus afines. Por eso van a cerrar filas en torno a José Luis Ábalos, envuelto en una gran polémica tras reunirse en Barajas con la número 2 del gobierno de Maduro. Primero negaron el encuentro y después de dar varias versiones, lo último es que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, cambió de avión, pero sin pisar suelo español. Última versión que ofrecía Ábalos en La Sexta.
Entonces cambió de avión.
Cambió de avión.
Bajó a Barajas, tocó suelo español.
No tocó suelo español.
Es habitual que tras esta reunión comparezca José Luis Ábalos, que es el número 2 del PSOE. Hoy cede el protagonismo casual a Cristina Narbona. La noticia está también en el Parlamento de Cataluña. A esta hora se reúne la mesa de la Cámara con un asunto clave. Si Quim Torra, el presidente de la Generalitat, continúa de diputado. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le inhabilita a año y medio, es clara. La orden de la Junta Electoral también. Incluso esta mañana, el secretario general del Parlamento ha ordenado retirarle su escaño. Pero él va a tensionar hasta el final para forzar al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que es de Esquerra, el partido rival. El pleno del Parlamento de Cataluña empieza a las 3 de la tarde. Están pasando más noticias hasta ahora. ¿Qué te cuenta ya Marta Ruiz?
Pues mira, Pérez de los Cobos, que estuvo al frente del dispositivo policial para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre, ha dicho a la Audiencia Nacional que el jefe de los Mossos, Trapero, se dedicó a poner palos en las ruedas, pero que él no tenía capacidad de mando, ya que su función era favorecer la comunicación entre Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha comunicado a los agentes de tráfico de la Guardia Civil en Navarra que quienes quieran seguir trabajando en esta comunidad foral lo van a poder hacer integrándose en otras de las unidades que la Benemérita tiene en esta región una vez que se complete el traspaso de competencias de tráfico. Y la ciudad de Barcelona ha vuelto a batir récord de turistas con 19 millones de visitantes solo en 2019, lo que supone un 5% más que el año anterior. Precisamente acabamos de conocer que el consistorio no va a autorizar el proyecto del Museo Hermitage en el puerto después de que los informes técnicos hayan desaconsejado su instalación.
Tenemos una hora, última hora en Australia, protagonista Rafa Nadal, José Luis Corrochano.
Abierto de Australia, acaba de ganar Rafael Nadal a Kyrgios, vamos a las pistas de Melbourne. Cuéntanos, Ángel García.
Auténtico partidazo el que se ha jugado aquí mismo en esta Ronda Iberarena, y como casi siempre el ganador es don Rafael Nadal Parera, el tenista español que ha ganado 6-3, 3-6, 7-6 y 7-6 al australiano Nick Kyrgios en un gran partido que se ha decidido apenas por un par de puntos en ambos tiebreaks. Para ver el nivel del partido simplemente vale con ver los números de Rafa: 64 golpes ganadores por solo 27 errores, así que se mete en cuartos de final, donde el miércoles a priori a las 9 de la mañana hora española va a jugar ante el austriaco Dominic Thiem. La que también se ha metido en cuartos de final y también jugará el miércoles es Garbiñe Muguruza, ella lo hará ante la rusa Pavluchenkova.
Nada más terminar el partido, y a pregunta de John McEnroe, Rafa Nadal ha tenido un recuerdo para Kobe Bryant. Y noticia alegre también, la victoria en el Campeonato de Europa de balonmano de la selección española tras derrotar a Croacia. La hora de llegada al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez en Madrid va a ser las 7:15.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a conocer un poquito mejor al nuevo secretario particular del Papa, que es un sacerdote uruguayo con una trayectoria muy interesante.
Pues Gonzalo Emilius nació hace 41 años en Montevideo, en una familia en la que sus padres no eran creyentes. Durante la escuela secundaria quedó cautivado por la alegría que descubrió en algunos sacerdotes que ayudaban a los niños de la calle, a pesar de que en la época sufrían amenazas de muerte. A partir de ahí decidió hacerse sacerdote y dedicar su vida a los niños pobres y abandonados de su país. De su trabajo tuvo noticia el que era entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que no se ha olvidado del joven sacerdote uruguayo. Ahora, cuando el padre Gonzalo acababa de defender en Roma su tesis doctoral en teología, ha recibido una llamada que va a cambiar de nuevo su vida, porque se va a quedar junto al Papa como su secretario personal. Lo ampliamos todo esto en un ratito en El Espejo.
Y te escuchamos, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 6 minuts per sobre de la una. Estem al migdia de Lleida, dilluns 27 de gener del 2020. Tot seguit busquem la previsió meteorològica, com sempre. Ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida esperem una tarda amb intervals ennuvolats i probabilitat de precipitacions febles al Pirineu més occidental, que seran de neu per sobre de 1.500 metres. Les temperatures amb pocs canvis. Arribarem a 11 graus de màxima a Lleida, capital i Balaguer, 10 a la Seu d'Urgell, 9 a Tàrrega i 7 a Viella. El vent bufa variable flux i anirà canviant a oest. Demà dimarts tindrem el cel poc ennuvolat a la meitat sud i més ennuvolat a la meitat nord, amb probabilitat de precipitacions febles també al Pirineu més occidental a primeres hores, que seran de neu per sobre de 1.500 metres. Les temperatures pujaran, arribarem demà a 15 graus de màxima a Balaguer, 14 a Lleida, capital i Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El vent bufarà de component oest durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies. Anem ràpidament a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora que ens porta a parlar de successos. Ho hem avançat abans. Un camioner ha resultat ferit de bala quan ha enxampat un home que intentava robar-li dins del vehicle aturat a Vilanova de la Barca. Els fets han passat cap a les 6 del matí d'avui dilluns, i la víctima, que s'ha enfrontat al presumpte lladre, i aquest ha tret una pistola i l'ha disparat. El camió ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on ha entrat a quiròfan en estat greu. La neu d'aquest temporal ha salvat la temporada d'esquí a Port del Comte, però també ha portat complicacions a d'altres. La Molina va estar dissabte, per exemple, sense electricitat, i no descarta emprendre accions legals contra Fecsa i Endesa. I Valter 2000 va estar tancat per seguretat, perquè havia caigut massa neu i per garantir la seguretat de tots els esquiadors. Fem una pausa i de seguida tenim aquí els bocins d'història.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar Con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
I ara és el moment en el que donem la benvinguda al Joan Ramon González. Ja saps que ens acompanya tots els dilluns amb els bocins d'història. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Com prova aquest hivern?
Bueno, estem a final de gener, sense voler.
Sí, hem superat la glòria de moment. Ah, sí. I els efectes més grossos del que s'esperaven, déu-n'hi-do.
Escolta, tu que estàs ara a zona de Pirineu, de Vall d'Aran, per entendre'ns, una mica més blanquet sí que ho hauràs trobat, eh?
Una mica més blanquet sí, però aquí com estaven a l'altre costat del Pirineu, l'efecte de la glòria sí que no va arribar, per sort per Aran, i però la mala sort que van tenir a la banda, sobretot de Llevant, i, bueno, el del Delta és espectacular,
sí,
el
sí,
que ha passat al Delta, no?
Sí, sí.
Baixi una mica l'aigua, s'ha recuperat en part, però veritablement fa una pinta tremenda, no?
Sí, de totes maneres, vull dir, és una cosa que aquestes simulacions per ordinador que ens fan, que de vegades són catastrofistes, però que ens diuen el nivell del mar va pujant tant centímetres cada any, d'aquí 20 anys passarà això, ho saps, no?, que això ho hem vist tots, coses, doncs el Delta sempre ha sortit afectat en aquest aspecte. I no dic que sigui això, però si sumes això, més la llevantada, més que seguim pujant el nivell del mar i tal, doncs passen aquestes històries, no? I a poc a poc ens haurem de començar a acostumar, perquè clar, el Delta és molt baix, és molt baix.
Oh, clar, és arran d'aigua.
Clar.
A més, una cosa és elemental, si no alimenta el que fa, pues se mor. El riu sí que s'ha salvat perquè el trasbassament hauria estat definitiu pel Delta, però sense trasbassament l'aigua que baixa, baixa un poc poca terra.
No res, perquè té massa barreres.
Sí, ajuda una mica perquè baixa aigua, però no tota la que caldria, perquè tot el sediment està quedant a Ribarroja i a Mequinensa, bàsicament, i no diguem els pantans del Segre, no? En fi. Recordem quan se va buidar Santa Anna fa temps, bueno, havia un munt de fang i de pols allà al darrere, a baix.
Clar.
I si hagués baixat, doncs hauria anat a parar al Delta i s'hauria depositat allà.
Sí,
allí,
sí, no? Correcte. En fi, bueno, veurem si com va drenant tot plegat, però, bueno, vull dir, és un problema que l'any vinent, si torna a una llevantada, tornarem a tenir aquest problema, i d'aquí 2 anys una altra vegada, perquè, a més, el canvi climàtic no ens serveix ara. Si de cop deixéssim de contaminar, per entendre'ns, tampoc pararia de cop, també tardaria un temps a revertir-se. Vull dir que és una cosa que ens hi podem anar acostumant, que va per llarg, sense voler, vaja.
No, evidentment. És a dir, el canvi està aquí, ha arribat, i ha arribat per no quedar-s'hi, per canviar.
Sí.
El que passa és que l'has d'assumir, perquè, bueno, i torno a dir, al llarg de la història de la humanitat i del planeta ha hagut molts canvis. El que passa és que l'home, en lloc d'intentar controlar una mica aquest canvi, el que fa és descontrolar-lo més.
Sí. No, correcte. I ara l'estem l'hem accelerat tant, que hagués escalfat el... Clar, però igual hagués tardat 1.000 anys en lloc de 100, vull dir que... O mils.
En fi... Utilitzar la tecnologia, els recursos que tenim i la intel·ligència que se suposa que tenim com a espècie per superar aquests pronòstics a favor nostre, no en contra.
Sí.
Amb la qual cosa sempre demostrem que no som massa sàpients, però malauradament, no?
Molt bé, Joan Ramon González, bueno. Nosaltres parlem de bocins d'història, i déu-n'hi-do quin tros de bocí d'història del que parlarem avui, sí. Que a més és allò, data quadrada, per entendre'ns.
Sí, correcte. És a dir, avui fa precisament 75 anys se va produir l'alliberament d'un dels camps de concentració probablement més emblemàtic, si es pot dir aquesta paraula, de la història de la humanitat, per la gent que va passar per ell i que van arribar a ser víctimes d'una ideologia tremenda, com és el nazisme, una ideologia dictatorial, però a més eliminatòria d'allò que no anava en contra dels seus principis. Estem parlant de l'alliberament d'Auschwitz, aquest camp de concentració, el més conegut de tot el nazisme, que està situat a Polònia, al sud de Polònia, a la zona de Cracòvia, el 27 de gener de l'any 1945, l'exèrcit rus en avançada cap a Alemanya, una petita escamot es va desviar i va arribar al camp aquest de concentració, que s'havia inaugurat el 25 de gener de l'any 1940. Per tant, havia estat en funcionament 5 anys i 2 dies. En aquests 5 anys i 2 dies van passar 1.300.000 persones per aquest camp de concentració i van morir en les cambres de gas que hi tenien 900.000 persones. Les altres van acabar morint per malalties, perquè tampoc el tracte no era l'adequat, evidentment.
No era un hotel de 5 estrelles, no.
No, exactament. Perquè, clar, tot i que aquests camps de concentració al principi els venien com era un camp de retiro, podríem dir, per purgar la gent, entre cometes, indesitjable, mm-hmm. Al final, el d'Auschwitz, sobretot, va ser aquella solució final que van programar el nazisme contra el món jueu, i la major part dels jueus van parar a Auschwitz, així com d'altres camps de concentració, com pot ser el de Mauthausen, que precisament també el dissabte es va fer un homenatge a les víctimes de Mauthausen per part dels nazis al monument que tenim al carrer Jaume II, al costat del riu Segre, per part del Memorial Democràtic de Lleida i per totes les institucions de Lleida, recordant que Mauthausen probablement és el camp de concentració en el que van morir més gent dissident des del punt de vista polític, i entre els quals hi havia molts espanyols i molts catalans i molts lleidatans que van acabar morint a Mauthausen, com d'altres que, a part de dissidències polítiques, doncs eren simplement per ser de raça gitana o d'altres. És a dir, que, per tant, Mauthausen potser podria ser el referent de la disconformitat política i racial, i Auschwitz seria el del món jueu. Recordem que és un camp de concentració que, gràcies a Spielberg i a la magnífica pel·lícula La lista de Schindler, coneixem les barbaritats que es van arribar a fer, i aquella autèntica proesa que va fer Schindler, perquè és un fet històric, d'intentar salvar aproximadament, pues, no va arribar al 10% de la gent que va arribar a morir, però déu-n'hi-do, va ser important la gent que va aconseguir salvar-se. Evidentment, el camp de concentració d'Auschwitz, que actualment és un autèntic monument a la barbària i a la memòria humana al mateix temps, està recorregut com a patrimoni de la humanitat des de l'any 1979, i part del camp se conserva encara intacte amb aquella famosa frase que hi ha a l'entrada, que sembla que estàs entrant en una mena de, quasi de, diríem, d'hotel de 4 estrelles, perquè hi ha un edifici de totxo bastant xulo, i que diu que el treball es farà lliures. No?
Sí.
Evidentment, no era pas això, perquè a més la majoria, només sortir dels trens, baixaren directament amb l'excusa de dutxar-se a les cambres, que en lloc de baixar aigua el que sortia era gas, i morien automàticament allí mateix. Això creava un problema, perquè, clar, tanta gent que hi havia, al principi el que van fer els nazis va ser enterrar els cossos, com no se podia esperar d'una altra manera. Però era tan gran, i fixem-nos la bestialitat que implica, de tanta gent que enterraven, que per la putrefacció dels propis cossos provocaven dos fenòmens. Un, que la pròpia terra on estaven les fosses se movia, és a dir, hi havia moviments de terra, esquerdada, i estaven contaminant els aqüífers del costat. Per tant, van buscar, a partir de l'any 43, una solució més definitiva, i va ser quan se van inventar o van trobar el tema dels forts crematoris. Els forts crematoris es van instal·lar a tots els camps de concentració de l'exèrcit del nazisme, però probablement on van funcionar amb una intensitat més, podríem dir, assolida, és a Auschwitz. Pràcticament a vegades s'ha considerat que és quasi bé com una mena d'autèntica preparació industrial, és a dir, d'aconseguir un producte de bon resultat, és a dir, que el senyor que s'havia de cremar i com mort, pues, automàticament s'havia de liquidar. I veritablement se va aconseguir que havia dies que s'acabaven cremant 4.800 cadàvers.
Caram.
És a dir, que veritablement això és un rècord des del punt de vista molt macabre, però que veritablement és una autèntica realitat. Al capdavant d'aquest camp de concentració va arribar, era dominat per la CSS, són els que els controlaven, hi havia 6.500 soldats i gent que controlaven una miqueta, pues, que no s'escapés massa del descontrol, podríem dir, de tota la gent que hi havia allí.
Mm-hmm.
Que tot i que la gent que en principi els hi podien dir si us porteu bé, pues, no es passarà res, però es calcula que la gent que obeïa les ordres, menjava el ranxo i no feia cap, pràcticament tenia, si s'havia lliurat de la cambra de gas, simplement per inanició, 3 mesos com a màxim l'esperança de vida que tenien. Per tant, està declinat tot a que hi hagués una mena també de petita conxorxa d'intentar salvar-se com se pogués, buscant alimentació complementària i altres recursos, i això són els que van sobreviure una mica. Alguns dels protagonistes els podem veure ahir i avui per les pantalles de televisió, amb la emoció que implica de veure aquelles persones de més de 90 anys entrant en aquell camp de concentració, que hem de recordar que tenia, com tots els camps de concentració que van fer els nazis, tenia uns altres al voltant, en plan satèl·lit, i el d'Auschwitz tenia un complement que era el de Birkenau, el qual, a més, s'havia tret una mica més el femení, i que recordarà pues, que d'altres camps de concentració que hi havia de tota l'extensió que va haver per on se van instal·lar els nazis. El més antic de tots va ser el de Dachau, al sud d'Alemanya, és un dels primers que es va començar per dissidents polítics del nazisme i que després es va estendre, i que també és un dels que actualment se poden visitar. Mauthausen potser és un dels més coneguts, i un altre que també últimament s'ha conegut una mica també, a més estan commemorant, clar, perquè tots aquests normalment ara són les dates quan se van alliberar. Mauthausen va ser una mica més tard, va ser al maig del 45, o Treblinka, per exemple, o Bergen-Belsen, és a dir, que podien destacar tants d'aquests camps de concentració. El que voldria de totes maneres recordar és que, malauradament, els nazis sí que van arribar a la sofisticació màxima el que eren camps d'extermini més que de concentració, però l'origen d'aquests camps de presoners, de tenir-los així concentrats, és precisament en la guerra de Cuba que va tenir l'estat espanyol. Els primers camps, que llavors es deien camps de reconcentració, van ser entre l'any 1868 i el 1878, l'estat espanyol, en contra dels dissidents cubans que lluitaven ja per la seva independència, van tenir aquests camps que després els americans els van copiar en la guerra a Filipines entre l'any 1899 i 1902, i que després també els anglesos, en la guerra contra les Boers a Sud-àfrica, per les mateixes dates de Tontorna. Llavors, van començar a partir d'aquests moments a proliferar aquests camps de presoners, però també aquesta excusa de camps de presoners a vegades també s'utilitzaven per dissidents polítics, que llavors, sense tenir judici, entraven a actuar directament a aquests camps on se podien tenir. Recordem, per exemple, els francesos, després que la República Espanyola va ser derrotada, no sabien on ubicar l'allau de gent que sortia d'Espanya a l'any 39, i van crear uns camps no de concentració per extermini, però que molts van morir, com és el famós d'Argelers, però d'altres que va haver tots a la zona del Rosselló, i que són camps d'aquestos també tristos a la memòria, i que el propi exèrcit franquista també va crear camps de concentració, com el de Galícia, potser el de Camposancos, però potser el més conegut és el de Miranda d'Ebre, del qual encara hi queden rastres, i que molta gent va anar a parar a Miranda d'Ebre, on van tenir molts també la mort, a vegades per mals tractaments, tot i que no eren camps d'extermini, perquè recordem que el franquisme, tot i que alguns hi acabaven també afusellats, van acabar també derivant a vegades pues, cap a treballs forçosos. Recordant en aquest cas que actualment hi ha una reivindicació des de Lleida per aquest camp de concentració que en principi es considera que havia estat a la Seu Vella, però que jo considero que més que a la Seu Vella és el castillo principal, que era tota la fortalesa que llavors hi havia, i que l'exèrcit estava situat al que era la caserna, que llavors era la Seu, i aquesta gent que passava per aquest camp, que va ser la Seu, el turó de la Seu Vella, des de l'any 39 al 41, es calcula que van passar entre 4 i 7 mil persones, però només que havia un camp de distribució. És a dir, sí que les condicions, evidentment, no serien massa agradables, però no havia extermini, no havia tampoc una repressió directa en aquest camp, sinó que eren les conseqüències de la gent, que alguns sí que anaven al paredón, altres anarien potser a llibertat, altres alguns altres camps de concentració com Miranda d'Ebre, i molts acabaven treballant en les regiones devastades, i molts van acabar construint la caserna de Gardeny. Per tant, a vegades, recordar una mica que potser s'utilitza ideològicament a vegades el sentiment que tenim per la Cervella, perquè un camp de concentració a la Cervella, quan estrictament era tota la fortalesa, perquè llavors era caserna. Sí. La Cervella en aquells moments encara no estava reivindicada.
De quins anys estem parlant, d'aquest tema?
Del 39 al 41.
Del 39 al 41.
Sí. Acabada la Guerra Civil. Després, a partir del 41, ja tothom ja estava reinstal·lat, és a dir, els que ja es van considerar i van tenir els avals corresponents ja estaven alliberats, els que s'havien exiliat, alguns estaven llavors en camps tancats, com podia ser el de Miranda d'Ebre, que va durar més temps, fins als anys 50, i molts estaven recol·locats treballant en regions devastades, en treballs forçosos, fent la Caserra de Gardeny, fent després el Valle de los Caídos, o obres com podria ser a casa nostra, pues, construint Isona o reconstruint Vilanova de la Barca i altres obres que podem trobar d'aquest magnífic exemple que tenim d'aquesta arquitectura franquista que també tenim pel territori. Recordar de totes maneres que també pot ser un camp de concentració molt conegut en el cinema, és el que van fer els japonesos amb els anglesos també en la Segona Guerra Mundial, quan van, a principi de la guerra, quan van conquerir tota la zona del sud-est asiàtic, a Birmania sobretot, i és famós per la pel·lícula del puente sobre el riu Kwai, en el qual hi ha un camp de concentració, en el qual sí que eren uns treballs forçats el que estaven supeditats els anglesos en aquell camp de concentració.
Clar.
Que, curiosament, allí la pel·lícula es reflexa una mica que, tot i que eren presoners, tenien l'orgull de mantenir la disciplina militar i fer una feina ben feta, que arriba fins i tot una mica a la paranoia del cap de, que vol fer també l'obra, que al final està ajudant a l'enemic, cosa que li costa entendre de que estan en plena guerra perquè són presoners, no? Després recordem que Rússia ha mantingut fins que va haver la URSS los camps de concentració, per tristesa, probablement los menos coneguts, però los que ha tingut també més gent reprimida, i que són los gulags, i que en el seu moment el Sotxenitski ja va parlar de l'arxipiàlag gulag, que són aquella sèrie de camps de concentració que sobretot estaven per Sibèria i que eren dels dissidents del comunisme.
Que déu-n'hi-do les condicions que devia d'haver allí, eh?
Sí, no, i el fred, evidentment. Ah. Hi ha vegades sí que no calia gaire control. En el camp de concentració tenies un mínim de calefacció i un mínim d'alimentació si te marxaves d'allí, tot i que la gent que va fugir, però molts sabien que eren condenats a la mort si se marxaven. Però alguns ho van estimar més, com de fet va passar també en els camps de concentració dels nazis, que molts s'estimaven més estimar-se contra les filferrades elèctriques que havia, que no morir amb les repressions.
Sí, correcte. No?
I bueno, salvant les distàncies, i tornant a Cuba, probablement un camp de concentració actual que tenim és el de Guantánamo, que és d'alguna manera la presó que tenen els americans contra la gent que consideren políticament incorrecta, tot i que probablement són gent que podem pensar que poden ser terroristes, però el camp de concentració, per definició, és aquell que entra sense tenir un judici previ. És una presó preventiva que a vegades és definitiva. I aquesta seria la diferència entre una presó normal i un camp de concentració.
A més,
el que treballava simplement perquè era sospitós per el que volgués o perquè no era addicte al règim, i endavant.
A més, un cop han arribat a Guantánamo, és per la pista de tot. Dic això ara, avui en dia.
No, per això dic
i llavors el mateix, clar.
Escandalitzem molt de los nazis, com ha de ser, però que tenim actualment encara coses que són molt semblants, com podria ser el de Guantánamo, i d'altres, la pròpia guerra també dels Balcans també va tenir els seus camps de concentració.
Bueno.
I no diguem també els que va haver també pues, al sud-est, a la zona de Birmània, també amb els nens rojos. Bueno, en fi, tenim diversos exemples que podríem anar recordant.
La veritat és que n'hi ha hagut al llarg de la història, n'hi ha, i alguns s'han fet més coneguts pel cinema o per les xifres que són monstruoses, però... Vaja, jo, si rasqueu una mica a la història, en qualsevol moment de crisi militar o de crisi bèl·lica, per entendre'ns, a qualsevol país jo crec que n'hi ha hagut, més grans o més petits, millors o pitjors, però és que, vull dir, als Estats Units en va bé en el seu moment, a Japó, a Xina, a l'Àfrica segur que n'hi ha en algun lloc o altre... És que n'hi ha hagut a tot arreu, és que n'hi ha hagut i n'hi ha, que Déu-n'hi-do.
Sí. En fi. Jo, a nivell de l'història de la humanitat, potser antigament sí que el presoner se li matava automàticament en el camp de batalla, perquè no se podia carregar els presoners, alguns anaven als calabossos, però no eren grans presons col·lectives. Això és un fenomen que apareix al segle XIX, potser per intentar donar un toc d'humanitat, però que a vegades aquest toc d'humanitat se converteix en una deshumanització encara més brutal que va donar preu, al fet aquest tan brutal com és el cas d'Auschwitz, en el qual recordem que fins i tot els propis nazis, quan marxaven, per intentar deixar una imatge una mica més neta, van destruir una tercera part del propi camp, dels forts crematoris, però no van tenir temps, perquè si no, pràcticament ara no tindríem més que potser un solar, i encara queden quasi de les terceres parts d'aquest camp que podem visitar, no sí, amb un interès turístic, però sobretot amb un interès humanístic.
No, i social, històric, sí.
Que és el que toca per
Doncs 75 anys de l'alliberament, tal dia com avui, eh? De fa 75 anys.
Que aquella pobra gent que van aguantar, que molts diuen que fins i tot quan s'hi van donar de menjar van morir per l'excés de menjar, sí, perquè estaven tan acostumats a no menjar, que els hi va sentar tan malament, allò de la que van menjar amb tanta gana, que va ser fatal per a mi.
Sí, sí, sí.
Una prova de l'extrem al que s'havia arribat, i ahir també veia per televisió un dels alliberadors russos que va entrar al camp, que té sobretot aquells ulls tan ressaltats, d'aquestes persones tan famèliques, tan esquelètiques, que clar, el que es ressaltava era que els miraven inclús amb una certa por, amb una certa més que alegria, clar. Ja no sabien què pensar aquells esquelets vivents que són...
És aquesta, jo crec que aquesta és la frase que ho defineix. Doncs, bueno, és un bossí d'història, però que s'ha de conèixer, perquè no torni a passar, que és el que sempre diem de la història. I amb això, doncs, nosaltres els dilluns tenim aquest espai del bossins d'història ben conduït pel Joan Ramon González. Joan Ramon, escolta...
Avui potser parlar de la Sovella, però hem parlat indirectament del camp de concentració de la Sovella.
Bueno, ja parlarem de la Sovella.
Ho farem la setmana que ve.
Sí, senyor.
Aprofitant aquesta vinentesa del 75 aniversari, crec que valia la pena fer aquesta
sessió. Sí, tant que sí. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies, que passis bona setmana.
Igualment a tots, adeu, fins la mes que ve.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana...
Tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Ets autònom? Vols augmentar la competitivitat del teu negoci? Necessites identificar les oportunitats de millora? El programa Consolida't per Autònoms t'ofereix formació i assessorament totalment gratuït. Truca a Amall al 973-23-21-66. 23-21-66. Consolida't, programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Treball.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Doncs apa, que parlem d'esports, obrim la radiografia abans, però amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
I tot i que ens caigui molt lluny, tot i que cada vegada menys, perquè en un món tan globalitzat amb el que vivim, evidentment amb una tertúlia d'esports d'avui ens hem de fer ressò, record, i n'hem de parlar de la prematura desaparició del exjugador de bàsquet dels Lakers de la NBA, el Kobe Bryant, que per cert estava mirant, ja sabíem que tenia unes xifres de la seva carrera impressionants, però ara comences a mirar, comences a veure, i n'aniran aflorant de vídeos i d'actuacions, però 20 anys de carrera a la NBA, amb els Lakers, per cert, dels quals 18 va ser All-Star, és el quart màxim anotador de la NBA, que per cert LeBron li va prendre el tercer lloc aquest mateix cap de setmana, i que ens deixava amb un accident d'helicòpter ell i la seva filla i tres persones més que l'acompanyaven, un altre jugador, el seu pare, i una altra persona que no sé exactament, i el pilot de l'helicòpter amb el que normalment es desplaçava per Los Angeles. Comencem la radiografia, anem directes cap a les dues avui amb l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també està amb nosaltres la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Crec que te sancionaran.
Me sancionaran?
Sí, perquè primer és ella.
Sí, no, sempre ho fa
ella. Primer és ella.
Però avui has canviat una, no passa res, em sembla molt bé, perquè...
Igualtat.
Igualtat,
exacte, paritat, i si lluitem per això...
No ha sigut premeditat. Estava llegint aquí el monitor de l'ordinador i al moure la vista he vist primer l'Albert i he començat per aquí.
M'ha semblat perfecte.
El que em preocupa és que has començat per la dreta i sempre he començat per l'esquerra.
Sí, senyor.
Això sí que em preocupa una mica.
Aquest giro...
Bueno, però mira, si vols ho deixem així. He començat per la dreta, però hem girat cap a l'esquerra. Mira, ahir, la veritat és que veus, aquestes coses és veritat. Allò que et diuen, ara hi ets i d'aquí un segon no hi ets, amb un accident, bueno, t'ho diuen i veus casos i tal, i no et dic que ens hagi passat aquí al costat, perquè, mira, el Kobe Bryant, pues, no li teníem relació ni rea. Però el que són les coses, ahir, trastejant pel YouTube, em surt una notícia de Tiempo de Juego, de Cope, del Paco González, dient que, bueno, tot sembla indicar que amb un accident i tal, i després ja es dispara tot, bueno, és això, les coses van així.
Que dissabte a la nit havia estat, no?, un partit de bàsquet. Però,
clar, 10 minuts abans de l'accident, vull dir.
I anava a l'acadèmia que tenia, la Mamba Academy, i, bueno, a veure un partit. Sí, és allò que dius.
Bueno, i més el món del bàsquet el cap de setmana està de mala sort, perquè va morir un jugador que també havia jugat l'Archibald. També havia jugat a la Lliga Espanyola,
I mira lo que és la vida, que el Robert Archibald, aquest jugador que dius, fins fa dos dies al seu perfil de Facebook tenia una foto d'ell amb el Kobe Bryant en un partit que es van enfrontar.
Imagina't.
Jugant ell en Gran Bretanya. Imagina't. I Kobe Bryant amb el
39 tibus, anys, aquest noi, també.
És per això el que diem, és que no val la pena encabronar-se.
No.
Gent com jo, que sóc de sang molt calenta i de metja curta...
I amb l'esport menys.
Quan veus aquestes coses, te'n dones compte que no val la pena encabronar-te, que al sortir de casa has de donar una abraçada i un petó a la gent que t'estimes, perquè pot ser l'última vegada.
Sí, sí. No, totalment d'acord. I amb l'esport menys, vull dir que a vegades la gent...
Amb l'esport i amb tot, mira.
Mateix molt de l'esport, però...
El tema d'aquest pobre camioner Vilanova de Barca, que
correcte.
També li han fotut un tiro, que dius, mare de Déu, és que...
Bueno, ha entrat greu, suposo que no estem per la seva vida, suposo, però a veure com va la cosa.
És tremendo, és viure...
Carpe diem.
El dia a dia. I carpe diem, exacte.
Sí, senyor. En fi, el cap de setmana que ens ha deixat resultats i notícies i valoracions que ara posarem sobre la taula aquí a la radiografia. En futbol, el Lleida Esportiu empatava 1 davant de l'Olot dissabte. En futbol femení, també un altre empat de l'AEM a casa davant de l'Eibar, 0-0. En bàsquet, l'Almansa va necessitar dues pròrrogues per doblegar el Força Lleida. Final 91-81, que per cert és un tanteig, parlant de la NBA, relativament baix, perquè guaita, amb dos pròrrogues i tot, cap dels dos va arribar als 100 punts. La NBA normalment, vaja, si sol arribar, sí que és veritat que juguen d'una altra manera.
És un altre món,
Sí, 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 és un altre esport, diria.
Sí, sí. El Pardinyes que va guanyar, 90-83 a l'Hospitalet. Amb bàsquet femení, el Cedis, la seu va caure a casa davant del Vizcaya, 67-74. Amb hoquei, el Lleida llista... Bueno, va tenir les seves possibilitats, finalment va caure l'11 de setembre 3-4 davant del Liceo. Recordem que el Liceo és segon a la classificació i el Lleida Llista és novè.
Bon partit del Llista.
I amb hoquei femení, el Sant Cugat va guanyar 4-2 al Vilassana, i amb vòlei, el Tren Sóller
Mira, bueno, és igual. Va guanyar 3-1 el Balàfia Volley. No anava a dir tren, el C3 va rotllar, però bueno, no.
I el C6 va...
No, ens va rotllar, no.
No, per això no. Dic sense veure-ho, tampoc
es pot dir això. Quart.
I el C6 també va perdre, és un cap de setmana d'aquells que diuen...
Sí, va perdre 3-1-3 contra Bordils.
No hi ha hagut gaire bons resultats, a excepció del Pardinyes-Lleida, eh?
Sí, però la punts suspensius és que en el Gran Canària el Albacete, que dius, ostres, era el partit que...
Podia marcar la diferència.
Podia marcar l'Albacete i guanya el Gran Canària.
Cosa raríssima.
Que està bé perquè te fiques més a prop del Gran Canària, però també dona aire a l'Albacete. Però bueno, en qualsevol cas, la bona notícia és que, bueno, és una victòria més i que és complicat, però encara poden lluitar per estar al grup de dalt. Mm. Que ja seria bueno, de traca i mocador.
Ja seria un bon colofó.
Recordem que la fase regular de la LEP Plata la formen 12 equips, 12, sí. Per tant són 22 partits, en queden 3 per acabar aquesta fase, i després, clar, això s'acabarà ara al febrer. Després hi ha això del grup, bueno, els de dalt i els de baix, per entendre, sembla allò la geografia, els pobles, no? El Vila, és igual, els de dalt i els de baix.
Villarriba, Villabajo, sí. Venga, va.
Bueno, el Pardinyes Lleida és 9 hores d'ara amb 8 victòries i 11 derrotes, i el
CT.
Bueno, sí, però és que el 69 de victòries, per tant, vull dir, està allí.
Sí,
està allí, eh? Està allí. Lleida Esportiu 1, Olot 1.
Venga, Xavi.
Ostres.
Vamos.
Fot-li tu, perquè...
Pues no, perquè és massa grossa, la que diríem.
Primera part, que a mi ja m'han dit que va ser
fluixa. El partit dura 45 minuts, dura una mica més. Però és que els jugadors nostres, quan arriba el minut 45, diu, mira, ja s'ha acabat, ja podem marxar. Bum, gol.
Bueno, no. Es van marcar el 45 més 2, no?
Per això ho dic, que dura més els partits.
45 més 1, perdó.
Però vaja, una part per cada una. Eh? L'Olot molt bé, eh? Molt ben posicionat al camp. Va jugar bé, els nostres no la van veure, ni de dretes ni d'esquerres. I bueno, el problema és que es continua faltant gol, aquest equip. Moltes oportunitats, però no hi ha manera.
És un bucle. És cada setmana el mateix. Jo ho sento molt, però a mi aquest 4-1-4-1 a casa, en un estadi com el Camp d'Esports, doncs no.
No funciona en cap manera.
I el bo que tenia aquest equip, o que havíem destacat, que quan va començar la temporada, hostia, tenia uns inicis de partit, que anava tot... Ara no, ara no sé si hem tocat un xip, una tecla o algo, però recorde, èpoques pretèrites...
Dormim la primera part.
I que la primera part sortim allí, doncs, a lo que surja, i mira, si te surt ara com el dia del Castelló, que el 45 marques tu, fantàstic. Però si te surt, creu, com aquest dissabte, 0-1. I després, a la segona part, demostres que sí, que era l'equip menys golejat. També és el segon menys golejador de la Lliga.
Sí.
Però gent veteranilla, perquè té gent veteranilla, i a la que els apretes una mica és que la segona part no donaven tres passades seguides.
No.
Clar, just,
i per... Molt ben posicionats al camp, però no donaven tres.
Perquè no comences així.
Que no estudien els rivals i això de com
bueno, jugar. Els rivals a nosaltres sí que ens estudien.
Sí.
Perquè va tenir clar que tenia que tapar Xemi i a partir d'aquí se'ns va fer de nit.
Exacte.
Perquè se'ns va fer de nit. Cosa que ja ens anava bé perquè portaria 0 fins que el 45 patapam. I a mi em fa molta gràcia perquè després a la roda de premsa hem colgat 21 menores a l'àrea. Hem rematat 7 vegades, que no sé d'on trago les 7 rematades.
No.
Deu comptar la d'Oriol. 7 remates a puerta. Jo contava la de Oriol a la puerta 5, sí. I la de Molinero a la puerta 7 d'Antoni Palau. Exacte. De la primera part, perquè jo...
Sí.
Hòstia, però que a la primera part podem anar 0-3,
Ei, una mà que hi fiqui el porter nostre...
Una mà que hi fiqui el porter nostre.
En un 32, que mare meva...
Una rematada de cap d'un tio sol, que la gent cante gol i diu... Oh, i no, toca a l'exterior de la xarxa, després el gol.
Bueno, som sona
d'aquelles... 90 minuts,
aquelles declaracions també de hemos perdido, pero hemos hecho 1.400 passes.
Sí, exacte, sí, per lo mateix.
Bueno, vale, perfecte, sí, però hemos perdido, no?
No, és que ens venen unes motos que... A mi em fot negre, perquè a part és que és más de lo mismo. I a lo tonto passen les jornades, i sí, és cert que tenim un partit menys, que per cert, avui abans de les dues s'han de ficar d'acord els clubs,
correcte.
Si no decidirà la jutgessa.
La jutgessa.
Única de competició, però que estem 8 anys ja,
I anem al camp de l'Espanyol.
Bueno, però si guanyem a la Nucía...
Sí, però també pots perdre a la Nucía.
Sí, també pots perdre.
Sí, també pots perdre. I també pots empatar.
Sí, correcte. Quan falta un partit, sempre és aquella trampa de dir, bueno, jo els conto com ha guanyat.
No, de moment no.
Amb el Saguntino vam estar 6 mesos comptant. No, home, l'alineació indeguda és flagrant. El reglament ens dona la raó, tal, no sé què. Patapam, fora. Ara ets 8è. I és cert que no t'han marxat molt de la zona de play-off, però és que tu i continues deixant escapar plomes a casa. I a més, amb unes sensacions que dius, si bé és cert que la segona part, doncs no va
no, apretem a la segona part, però tampoc...
Però la primera, dius...
Però tampoc és allò de dir...
Però a veure, és un problema físic, no estem per 90 minuts.
No, el problema físic és l'Olot, que al minut 70 anava la llengua fora.
No podien, ja...
Problema físic, l'Olot.
És perquè tens un equip veterà, per això dic que no estudies, no?, el rotllo, vull dir que és aquest el tema.
No, ets amarrate, aquí, ets el concepte aquest de porteria zero. Ja ho hem comentat alguna vegada, jo no conec cap entrenador que hagi set central i que els seus equips, doncs, llueixin pel futbol, no? En canvi, pues, Guardiola, que era un creador, clar, no?, com a jugador, doncs, Zidane, que era... doncs també un tio amb talent sí. i tal, però pues, bueno, és que intenten fer cosetes. Bueno, quan tens un central d'entrenador, vale, i que està molt bé lo de porteria zero.
Porteria zero.
Però si la deixes a zero.
Clar.
A mi el 4-1-4-1
a casa.
I porteria zero i l'important és que no te meten, a mi em sembla fantàstic si dones resultat. Perquè al final, escolta, siguem pràctics, portem 14 anys a segona B.
Sí, però a casa també
és
una mica més...
Sí, però amb Mané van pujar a primera, 1-0-0-1, 0-0-1-1, 1-0, i escolta, i flors i violes. Vull dir, si al final està a segona B, vols sortir del pou...
Bueno, està, segona
però,
B...
És que si damunt no veus futbol, no jugues i tampoc sumes, dius, hòstia...
Claro, però aquest cap de setmana Sergi Busquets va fer unes declaracions i va dir, bueno, és que al final hem de saber que el futbol són gols. Dic, home, mira, bueno, però... ara ha descobert aquí la història,
Busquets,
no, també?
Dir, de nada sirve si jugamos bien ganamos.
No, ja ho sé, però això a primera, des de segona B, és claríssim que al final s'han de treure els tres punts, com sigui.
Però és que l'escenari és diferent.
Sí, sí, sí.
Que juga el Barça.
No, per això, però vull dir que a segona B encara és més directe.
És més flagrant.
Encara és, escolta, s'han de treure els tres punts, jugant bé, malament o com sigui.
I és que a banda, jo crec que tenim plantilla per jugar a futbol.
Per jugar millor, almenys.
Tenim plantilla per jugar a futbol. I de fet, tenim camp per jugar a futbol. I tenim rivals, no ens enganyem, per jugar més a futbol.
Sí, perquè
i la demostració...
Aquest dissabte l'Olot tampoc no va ser un
equip
de ficar el tocar en
el Castellón, líder, allà, ui, va venir aquí. Bueno, sí, un equip arregladet, però tampoc és allò, és el Mallorca o el Nàstic d'altres anys, que no. L'Elche que te venien i dius, mare Déu... Això és la Mundial. Vull dir, esto no puedes meterle mano de ninguna manera. Fotran un tou, no? Encara
per sobre viure. El Castelló que va guanyar 3-0 a la Nucía.
Sí, però jo recordo el Castelló al Camp d'Esports.
No, ho dic pel partit que ens falta nosaltres davant de la Nucía, doncs bueno.
Que tampoc no mate. Vull dir, aleshores, ostres, emprenya perquè jo crec que podríem fer més. I insisteixo, el fin justifica los medios. Ja, però és que por los medios no estamos llegando al fin. Sí.
Clar, el problema és que els quatre de dalt han guanyat els quatre. Aquesta,
no,
aquesta
i que per baix la gent va sumant.
I van apretant-te.
I la gent va rascant. I clar,
perquè ara t'ho figura't si el dissabte perdem el camp de l'Espanyol. Mira l'Espanyol com està, que marca el llindar.
Sí, l'Espanyol és cinquè, és veritat, és el que s'ha quedat fora perquè ha perdut davant del Cornellà.
No, i si no l'ot suque, se te puja la xepa a un altre rival.
Sí. Sí, sí, sí. Camp d'Esports, Xavi Pérez.
Quatre i el cabo, los de sempre.
Feia mal dia, no?
Sí, bueno, tampoc no és que feia molt fred, però...
Però bueno, i quan fa bo...
Però és que no hi ha...
Mira, jo et deia ara que fa 14 anys que estem a segona B i toca sortir del pou, però per ciutat no som un equip de segona B, som un equip de primera catalana. O sigui, sí. Quan comença el partit no érem ni 400. Ui, perquè la gent està esperant que acabés la culerada.
Clar, aquest és el problema.
Ah, val, és veritat.
I les 4. La gent ja es va emprenyar, hòstia, les 6, el Barça juga a les 4. I li donin pel sac, em perdó al Barça, no, hòstia, que jo soc de Lleida.
Clar, no, l'acabes d'escoltar per la ràdio, si vols.
Twitter.
Ostres, és que és algo...
No, és que la gent no.
A més, el Barça els últims minuts tampoc no era per mirar-lo, però bueno.
Però és que dona igual, és el que diu l'Albert, érem 4.
És la idea que dius, home, però tu ets del Lleida o ets del Barça. Si al final el problema és aquest.
És aquest.
Ho hem dit molts cops, que l'any de primera que ve el Barça, marquem i ens empat el Barça i ja comencen a sortir banderes del Barça. I quan es marquen el 1-2 sembla el mini-estadi.
Sí, és veritat això.
Bueno, doncs fa molt mal tenir el Barça, és cert, doncs, que fa mal. Ens fa mal a nosaltres, fa mal al Girona, fa mal al Nàstic, fa mal al Reus, a qualsevol. Però clar, però a mi el Nàstic, el Reus dels altres, del mal dels altres no me'n sento.
A mi, jo el que no entenc és per què es va jugar dissabte, perquè no ho feien per la tele, tampoc.
No és que això dels horaris mai hem sapigut exactament qui acaba decidint i per què.
Si van fer per la tele, el Lleida Barça juvenil Divisió d'Honor.
Exacte.
Bueno, però...
Que
jo vaig veure TV3 i vaig dir, no m'ho puc creure que
hagi vingut...
Esport 3, bueno...
O un xiringuito. Sí.
Al camp del Gardeny.
Sí, sí, nosaltres jugàvem a les dues i quan vaig arribar dic, explotarà això.
I les càmeres on les van posar?
Dos camions, perquè... bueno, van muntar...
Dos camions, jo vaig passar per fora amb el cotxe i no me podia creure que havia vingut Esport 3 a fer el juvenil del Barça. És que no m'ho podia creure. Sí, és que el Barça una és vergonya, des d'aquí ho dic, una vergonya.
Barça, o sigui, és un club. En lloc d'anar a muntar allí, podien anar a muntar al camp d'esports?
És que realment...
És una vergonya, ni el camp d'esports ni hòsties. És una vergonya que vinguin a fer un equip juvenil del
juvenil,
Barça.
No, juvenil, no. Haguessin hagut a fer el Lleida Esportiu Olot.
És que jo pensava que era per això, que és jugar a les 6.
No, bueno, se'ls van fer el juvenil, que ja ens va bé perquè algú suposo que se li deia caure la cara de vergonya.
Sí, clar, és que per la tele, tal, com devia de quedar,
jugadors del Barça...
Bueno, clar, els vestidors i
l'entorn, els 23 tios que porten
el nivell el Barça,
sí, sí, sí.
Vaig parlar amb algun i
hòstia, clar, això és Lleida o què és això?
Ja, diu, aquí jugais, sí, sí. I ara jugamos el KDTV. I després l'infantil B. I després se fotien les mans al cap.
Si la gespa que ella parlés.
Ah, és infame, és infame. Per això et dic que, mira, televisar ja ens està bé. Perquè potser amb algú li va caure la cara de vergonya.
Per cert, vaig parlar la setmana passada amb el regidor d'Esports, el Sergio González, i m'ha dit que no té cap problema venir un dia a seure's aquí a la radiografia.
Vinga, o sigui, doncs
que...
esperem.
Movimiento se muestra andando.
El convidarem i... Bueno, ell m'ha dit que no, va estar a la tertúlia de polítics aquí, m'ha dit, no, cap problema.
El que havia de venir el director esportiu de Lleida.
Bueno, sí, el director esportiu de Lleida...
No trobe l'adreça.
Bueno, és un problema, perquè és la tercera setmana que el convidem i és la tercera setmana... No, és la segona que ni tan sols ens contesten per dir que no pot venir. La primera sí que ens van dir que no podia venir... passa res, com si passa dos o tres o quatre setmanes, però clar, que almenys t'ho diguin.
Mercat d'hivern, home, està liat buscant...
Ah, anava a dir això, mercat d'hivern, quan acaba el mercat d'hivern?
El 31.
El 31, no el 31. Es preveu alguna sortida o entrada, que sapiguem, o que es pugui intuir, o que se li hagi escapat al Molo?
Jo... La idea era Joan Oriol, que mira, va bé, el Màlaga sí és cert que tot i que no va arribar a parlar mai amb el Lleida, sí que doncs, al novembre a través de representants hi va haver un sondeig i tal, el club ja l'anava bé perquè bueno, pagaven clàusula i eren uns dinerets, però va passar el que va passar amb l'entrenador del Màlaga,
sí,
el Víctor, i es va trencar, i ja està. I el que jo pensava que podia sortir, bàsicament per manca de protagonisme, era Raúl, però clar, ara amb la lesió d'Eder, que no sabem què té, ni per quan ni té, ni si tornarà o no tornarà.
Clar, perquè no és el mateix una lesió de dues setmanes que de quatre mesos.
Però això no ho sabem.
Aleshores,
no, ja,
pot ser que no sí sé. I pot ser que no.
No ho sé. Fa pinta, veient xarxes, abans he vist un tuit que ha fet el xaval, que no és important. Però en principi, a mi almenys no em consta que hagin vingut a buscar ningú més ni que ningú hagi demanat sortir.
Bueno, també és vivim en un país de darrera hora. Però...
A veure, interès sempre n'hi ha per jugadors i sempre hi ha trucadetes, sí, i representants i venga i tal, però al final, bueno, aquí hi ha un tema de diners pel mig.
Bueno, Lleida sempre ho tingut molt clar, això,
mira...
Sempre remeten a la clàusula que després està escrita amb... Bueno,
però mira, sí, el Cedis al final ha fitxat una base.
Però el que dèiem la setmana passada...
Que haurà tingut l'oportunitat...
Ha sortit una oportunitat de mercat. El Cedis va dir que
veterana,
no necessitava res, hasta doncs, al València, no jugava, sorgeix, ve, per un caché, evidentment, molt inferior
al que
si la vas a buscar el mes de juliol, i ja està. Bueno, doncs amb el Lliga Esportiu també jugué una mica amb això. Però bueno, que són 20 tios, eh?
Que també van fitxar un i no jugué.
Operació sortida, també.
Sí.
Operació fitxat sortida. Fitxat també aquest...
El Prudencio i no jugué.
Ah, ja no està jugant aquest home.
No, aquest només va jugar un ratet el dia de l'Espanyol.
El de la Copa, sí, és veritat.
Sí, bueno, es veu que encara està ultimando su puesta a punto, que dius.
Sí, el maig estarà allà, va.
És curiós, no?, perquè...
El maig, no?
Resulta que el 27...
Sí, per la plec estarà bé,
ja. No, resulta que...
Estem a final de gener,
El firmem l'11 de gener. L'11 de desembre.
Clar, és que...
El 27 de gener encara no està a punt... Però, hòstia, el 14 de desembre va jugar una hora contra l'Espanyol.
Sí, sí.
Que dius, unes coses
que... portava 3 dies aquí.
Sí, per això et dic.
Per això, no, dius, que tenia la maleta al vestidor.
Però, bueno, insisteixo, que tenim plantilla de 20 tios.
Per
que
això
sí, que m'he estat molts dies plorant, les baixes, no sé què, plantilla corta, no, plantilla corta, no.
Per això.
22. Has tingut la mala sort, que se t'ha lesionat sobretot Felip, perquè Bernat no tenia gaire protagonisme, però te'n quedem 20, eh? Vull dir, a veure, i tot i les baixes... No hi ha hagut ningú que ens atropellés, tampoc.
No.
Si treus el Sabadell.
Que no,
has tingut baixes i l'equip... Se n'ha anat a Norris. No, l'equip ha competit en les baixes i no l'ha atropellat ningú. En la qual cosa... Jo, fitxatge només se n'ha de fer un. i no el faran.
Bueno, jo estaré a la guait del Twitter de l'Albert Square i del diari La Mañana, i així sabré fins divendres si hi ha o no hi ha algun canvi. Abans que em quedi sense temps, va la Fia Volei, va. Que, va, Vanessa, va. Si no sempre et deixem els últims dos minuts
res,
i no pot ser.
No, quin missió.
Bueno, 3-1. Sí. Vale, ara us queden 8 partits.
Sí, molt bé.
Després què ve? O és final?
Final.
Val. No, ho dic perquè a vegades no sé...
I festa, eh?
Festa.
Setmana Santa, vacances.
No feu tornejos com el futbol base?
Acabem el 22 de març. No, la Lliga Catalana es fa al setembre i el 22 de març, festa.
22 de març?
Sí.
De març?
Març.
I quan torneu a començar l'octubre?
Exacte.
Caram, tu.
Sí, viuen bé, eh?
Home, això són 6 mesos?
Bueno. Ens va fatal, ho entens, no, això?
Home,
ens va fatal físicament, però...
Això és un desgavell.
Bueno, no, el problema és que, clar, deixeu d'ingressar...
No, per
les taquilles dels partits,
exacte,
clar. Sí.
I les del bar.
Les del bar i les dels partits, sí. No, és això així muntat.
Bueno, Vanessa Ortega, que és la...
Però és que, a l'Alep, si no fas play-off,
també acabes.
A finals d'abril també estàs a casa, sí, sí,
sí. I fins a l'octubre.
I també fins a l'octubre.
Sí. Bueno, però pots planificar bé la plantilla.
Bueno, sempre te falta algú.
No li estiris de la llengua.
No, ja
sempre
sé.
Te falta algú.
No, perquè va haver un entrenador que va dir que no hemos tenido tiempo.
De planificar, no.
Sí,
4 o 5 meses no tienes tiempo. Que va.
Mira, això, i fan moltes coses malament, però si una cosa fa bé el Lleida és això.
Planificar.
Sí, sí.
Perquè no pare.
Sempre ho
hem dit. I tenim un director esportiu que és cabeçudo, que quan li fot, quan afilera amb un, hi va, i si no ve aquest any, vindrà el que ve, i si no ve el que ve, però acaba venint.
Bueno, a veure si ve, no li pregunto, perquè...
I al final tu mires la historial de fitxatges del Lleida Esportiu, i dius, joder...
Però també perquè...
No, que sí.
Perquè
no,
ell es dedica això... 100% a això.
Perdona, jo això... Mira, a d'altres tertulis no sé. Aquí, jo ho sento, les coses com són. El que fa bé el Lleida Esportiu se li reconeix.
I tant, això està clar.
I el que fa malament, doncs, també se li ha de dir.
Sí,
això està clar.
Però
el tema dels fitxatges és una cosa que sempre hem dit aquí des de fa molts anys.
És la seva feina.
Sí, però l'han fet sempre bé.
Tu fas res més.
Això sí.
Al director esportiu no li preguntis per la campanya d'abonats, perquè no sap ni quan val un carnet.
A més fa que això, buscar.
Bueno, presidenta del Balafia Volley, que se m'escapa la història. Bueno, a veure, com encarem la recta final de la temporada, pues?
Bé, és que no... És que estem
amb fitxatge nou.
Sí, tenim el Leo.
Argentí.
Sí, però clar, el Leo porta 2 setmanes entrenant, bueno. I 2 partits jugats.
Ha jugat 2 partits ja?
Sí, clar, Mallorca i contra en camp.
O sigui, quan el vau fitxar ja el vau fer jugar aquell cap de setmana.
Però és que, clar, i ell juga d'una posició i el nostre equip està jugant d'una altra perquè tenim baixes. Llavors és com a, bueno... Llavors a Mallorca teníem la baixa d'un punta, titular, que per feina no podia viatjar. Bueno, clar, és que al final és tot... Però van jugar un superbon partit. Bueno, el primer set van guanyar 15-25, però després pues, bueno, ells van començar a apretar i ja està. Però
bueno,
no, el
proper
res.
Partit sí que és complicat, davant dels segons.
Sí, però ara venen de perdre 2 partits contra Roquetes, que està per sota nostre, i han perdut un altre partit també contra Sabadell, vull dir que van tercers, i bueno, potser Sant Roque també té alguna baixa o tal, i nosaltres donem la sorpresa, però... Dit això, estem a la classificació on vam dir des del principi que estaríem.
Bueno,
600, 700.
Esteu setés, sou els primers del segon grup, per tant.
És el nostre lloc.
Quants baixen aquí?
2. Bueno, estem a la permanència, que és el que havíem de fer. I,
esteu a 7 punts de la permanència, vull dir que està bé. Mm. Vale. En bàsquet, que ens queden 3 minuts només. Sí, pròrroga i tot el que vulguis, però al final perds. El Força Lleida, parlo. El Força Lleida, avui, l'he hagut de mirar 2 vegades la classificació. Perquè...
Mira, t'ho teu.
No, perquè vull dir, al final és allò que dius, bueno, sí, tranquil, que els demés. El Força Lleida és 16è, amb 6 victòries. Per sota ja només té el Real Canoe i el Peixe Galego, amb 4-2 victòries. Ho tenen relativament lluny, perquè, clar, n'han de guanyar els de baix, i no
sí,
guanyen.
Sí, però
que
amb el Canoe van perdre.
Però és que, clar,
per
o sigui,
tant,
menys set, aquests dos són els pitjors de tots, ja.
El bàsquet averaix el tenen en contra,
o
no?
O sigui, el play-off ja ens n'hem oblidat, suposo. Vull dir,
ja. No, però jo ja m'ha dit l'altre dia en una transmissora que l'objectiu era play-off.
Ah, molt bé.
Home, però el play-off juga el 9è, que té 10 victòries, està a 4.
Bueno, és que portem 3 anys sense fer play-off en una lliga de 18 que juguen play-off fins al 9è.
És que, clar,
una vergonya.
Però és que està molt lluny.
Que la Paeria renovi per 4 anys el conveni 180.000 euros és una vergonya.
Quan van dir, el que vam dir el dilluns passat, que tot això es revisaria...
A veure, falten 15 jornades.
Estan
retallant
per tot arreu.
No, si matemàticament és possible,
que
però...
Són 720, sí. Que són 720.000 euros en 4 anys, eh?
Home, és dur, és una pasta. Perquè són 9 persones, ai, 9 posicions, que fan play-off, vull dir que, vaja...
Estem creuant dues converses i no ens fiquem d'acord.
M'és igual.
No, no, que sí, que sí.
Estic esfereïda, Ricard, de veritat t'ho dic.
No, esportivament, sí, evidentment, pots fer play-off, sí, fins que no sigui matemàticament impossible, sí, clar, clar. Doncs pots fer play-off. Però sí que el tema és... que és igual.
Però que no ets veu.
És que encara que no facis play-off, no passa res, tu ja tens els 180.000 per fer bàsquet cada 15 dies al Barris Nord.
Vas, bueno, no sé, la base, no t'equivoquis, Ricard.
No, ja ho sé, ja ho sé. Això és una
un dia per
ja, però jo no sé si l'any que ve els tenen garantits, eh?
Ui, sí.
Ho van firmar ja la setmana passada.
Ah, ja ho han signat, vale.
2020, 2021, 2022, 2023. 4
anys. I això que l'anàvem a canviar.
Però jo no entenc això, ara que se signi per 4 anys. Escolta, reno de manya any, perquè no saps el que passarà d'aquí 2 anys.
Que vingui el regidor i ens ho expliqui, home. Claro.
Jo no? Estic
esfarint. Sí, no, no.
I que demostrin any, que els 180.000 euros es destinen a la base, que a mi m'ho fan demostrar, eh?
Però jo no ho he entès mai, això. Jo si dono diners, fico algú a la Junta per saber què està passant.
Però és
vaja,
que...
ho tinc claríssim, és... el bàsquet, el futbol...
Bueno,
o...
però no s'ha fet mai. No s'ha fet mai, com no s'ha fet mai una taula de subvencions amb criteris objectius, com no s'ha fet mai...
Una taula de l'esport lleidatà, en què tothom tinguem...
Les operativa. Mateixes. Sí, perquè per això se n'han fet 50 sí, taules.
Però, és que jo... El que no pot ser és que a mi me donin 3.000 euros...
3.000 euros?
I jo hagi de demostrar que on van aquests 3.000 euros...
Bueno, a la Plec ja han dit que l'any que ve li tornaran a donar,
exacte,
segurament.
No et queixis.
Segurament. Res, a la Plec no li donaran
aquest
res.
Aquell no, però l'any que ve segurament sí. Escolta, res, 30
Venga,
segons.
Va.
Quin que se tient? Segueix o no segueix?
Sí, sí.
A veure, jo crec que dos partits més encara.
Dos més, vale.
Amb veïnada. Doncs
vinga. El Real Madrid lidera.
Sí, i sort que va guanyar el Barça al camp de l'Ibiza, si no...
Oh, sí, déu-n'hi-do. Oh. Vanessa Ortega, Xavi Pérez, Albert Escobar, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Gràcies, salut. Igualment.
Vinga.
Bueno, hem dit al principi, si no ens ho prenem així, doncs malament anirem. Escolta, senyals horaris, arribem a les dues, que acabis de passar bon dilluns. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Fins llavors, salut. Una abraçada, adéu.